Continuem parlant de les novetats de les sales de cinema perquè, a més del retorn de Kill Bill, hi ha moltes estrenes aquesta setmana i ja sabeu que ens agrada sempre dedicar una estona a parlar-ne en profunditat per ajudar-vos a triar només el que val la pena i descartar la resta. Començarem parlant de La Grazia, la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino, que en realitat es va estrenar fa uns dies però que encara no havíem comentat i ho hem de fer, entre altres coses perquè es tracta possiblement d'una de les millors pel·lícules del director italià. Una pel·lícula d'aquelles que quedaran en el seu llegat i un canvi cap a la contenció, cap a la maduresa fins i tot, d'un director que s'està formulant grans preguntes sobre l'existència humana. Per això el protagonista de La Grazia és un president d'Itàlia fictici, interpretat per Toni Servillo, que està capficat amb una qüestió. A qui pertanyen els nostres dies? És una pregunta que té dues vessants. Per una banda hi ha la filosòfica, l'existencial, però per l'altra també hi ha la jurídica, la legal. El que Sorrentino es pregunta en el fons és si la segona determina la primera i si realment hauria de ser així. Per orquestar tota aquesta reflexió, utilitza diverses trames que obliguen aquest president, que té fama d'immobilista i de no pronunciar-se sobre res, a pensar-hi. La més important és l'aprovació d'una llei de l'eutanàsia que marcarà el final de la seva presidència, perquè el personatge està a punt d'acabar el seu mandat i, per tant, pot aprovar aquesta llei per segellar la seva presidència, que és el que li demana la seva filla, o pot continuar mantenint-se en l'immobilisme.
Si no firmo, sono un torturatore. Se firmo, sono un assassino. Questo è il punto. Anzi, questo è il dilemma. Conosci la teoria della china fatale, no?
Molto bene.
Un immobilisme que la pel·lícula de vegades planteja com una actitud covarda, però de vegades com l'actitud d'algú que dubta i que no creu que hi hagi una resposta senzilla.
Per mi és interessantíssim com has plantejat, Toni, aquesta dicotomia entre dos registres o dues grans preguntes o dues maneres d'afrontar aquesta gran pregunta de a qui pertanyen els nostres dies, no? Una dimensió més existencial, més una mica de fèbula coloms, podríem dir, i una altra que és concreta més en la qüestió d'aprovar o no una llei sobre l'eutanàsia. Jo crec que d'alguna manera aquestes dues possibilitats, aquestes dues maneres d'afrontar aquesta pregunta podrien representar dues etapes del cinema de Paolo Sorrentino. Una primera, la que va durar més pel·lícules en les quals ell va treballar el que jo definiria com una poètica més etèria, on tenia aquesta capacitat d'utilitzar aquestes grans preguntes en el fons per construir un discurs estètic impressionant i molt exuberant. I una altra, que és en la qual es troba ara, per mi, sobretot, les seves tres últimes pel·lícules, i Fue la mano de Dios, Fue la mano de Dios, on ell va retratar els seus pares d'una manera molt emotiva, i aquesta darrera, La Grazia, on reflexiona sobre qüestions polítiques contemporànies, on jo crec que ell està posant més els peus a terra. Sorrentino, d'alguna manera, podríem, almenys des del meu punt de vista, està madurant i està fent pel·lícules on està deixant de fer volar coloms, no? I realment està abordant qüestions serioses.
S'està fent gran, Sorrentino. S'està fent gran. Dient. Ja no és un nen, està... No.
Però jo crec que és molt maco, de sobte, veure a un cineasta que, d'alguna manera, més o menys, però l'hem apreciat molt, i descobrir que, de sobte, comença a parlar coses que pertanyen al món real, que tenen a veure amb el nostre dia a dia. M'ha passat amb Paul Thomas Anderson, vam parlar molt d'ell fa unes setmanes.
I amb Almodóvar.
Totalment.
Jo crec que fa dues setmanes estàvem dient si fa no fa el mateix, sí. Però d'Almodóvar. I a més els dos han fet una pel·lícula sobre el dret a morir dignament.
És veritat, i els dos estan fent pel·lícules molt autobiogràfiques, també. Va ser curiós. Vaig poder entrevistar a Sorrentino al Festival de Venècia i li vaig plantejar una mica aquesta qüestió, no? Sobretot que a mi em sembla que aquesta pel·lícula, La Grazia, parla d'un personatge, un home ja gran, que aprèn a deixar de banda certs dogmes que han marcat tota la seva vida, no? I jo, d'una manera una miqueta provocadora, li plantejava a Sorrentino: és possible que en les teves darreres pel·lícules estiguis deixant de banda certs dogmes del teu cinema? I ell em contestava: ostres, mira, no havia pensat en això, però em fas pensar en que el meu cinema està canviant. I ell m'ho plantejava de la següent manera, em deia: Durant gran part de la meva trajectòria, jo feia pel·lícules pensant en el cinema, pensant en els cineastes que més m'han marcat. No va parlar de Fellini, però és obvi, és Federico Fellini, i em deia que en les seves últimes pel·lícules ell sent que està parlant més sobre el món. Ell deia sobre les coses que l'envolten. I això em sembla que és molt emocionant.
No, efectivament, això és la definició de fer-se gran.
Sí,
en realitat,
sí.
No? Començar a pensar en el món, també en el sentit del món, el món que deixes deixaràs. Encara més amb un personatge que de fet es troba en aquesta situació. Deixarà una situació de poder en la qual pot canviar coses rellevants o pot deixar-les tal i com estaven. M'ha agradat molt que fessis servir l'adjectiu exuberant, perquè el cinema de Sorrentino ha estat exuberant durant molt de temps. A mi m'agrada moltíssim la seva exuberància, i aquí trobem una cosa molt més sòbria, com molt més continguda, però alhora també és sorrentiniana.
Sí, i de fet sento que hi ha com una tendresa en la manera com ens aproxima el protagonista, no? Que sobre paper hauria de ser un personatge molt avorrit, molt gris, que ell, crec que durant la pel·li a si mateix es defineix així com a gris, i que Sorrentino el posa constantment contrastant-lo amb el contrari d'ell, no? Des de l'amiga que té, que és crítica de museus i que va... No, que va com molt més extremada a l'hora de vestir.
És tot un personatge.
Sí, és tot un personatge, li diu tot el que no vol sentir, etc. Des d'això a que posa el personatge, la mena de música que escolta de sobte, que descobreix el rap italià, no? Com el posa en contrast d'aquestes coses, i sento que ens hi acosta com amb prou intimitat, no? Perquè al final ens import, no? Com vulguem rascar que hi ha més enllà d'aquest legislador gris, d'aquest polític que els seus companys han elogiat justament per mantenir la calma, no? Que és el contrari d'aquest...
I per no mullar-se, no?
Exacte, sí, no? Per mantenir-ho tot tal com està, no? I que al final, quan es pregunta a qui pertanyen els seus dies, ell està buscant, no? A qui pertanyen els meus dies, a mi, a la legislació, al dret, al poble, o no? Com puc tornar a viure?
I en aquest sentit, a mi, una cosa que m'encanta d'aquesta pel·lícula, i no vull desvelar massa, però és molt clau la relació amb la filla, no? I el que acaba dient la pel·lícula sobre com unes generacions que ja són grans poden seguir aprenent de les joves generacions, tenint molt en compte que és el món que els hi deixaran, no?
Aquest Sorrentino més, no sé com definir-lo, més de tesi, potser, més de plantejar una gran pregunta i intentar buscar respostes, o simplement exposar la pregunta sobre la taula, també és un Sorrentino que a mi m'ha fet la sensació, pel que fa al guió, que feia tries molt convenients, en el sentit que totes les trames acaben convergint sobre el mateix tema, no? Té aquesta cosa artificial, de vegades, que pot tenir un guió, que tu vols parlar d'un tema, i absolutament tot el que passa a la vida d'aquest senyor, que va, evidentment, hi ha la llei de l'eutanàsia, però també hi ha dues peticions de dos presos que...
D'amnistiar-los, la possibilitat d'amnistiar-los.
I després, sobretot, hi ha la trama del cavall, que per ser uns planos magnífics del cavall, eh? Ara no entrarem en detall, però clar, fins i tot el cavall, o sigui, tot va com lligat en el mateix tema, inevitablement és artificial, perquè veus la mà del guió que està intentant posar-ho tot al servei d'aquest personatge perquè pugui pensar en el que li preocupa.
Sí, a mi això sí que se m'ha fet potser una mica reiteratiu, no? Estem tots en espiral en aquesta pregunta, que el protagonista suposo que també està en espiral amb aquesta pregunta, i que no sé si llavors podem considerar que és que hi veu totes les senyals al seu voltant, no? Per seguir-hi pensant, però jo com a espectadora sí que pensava, ai, ara ha de decidir, ara què farem amb el cavall també?
Clar, i en aquest sentit, jo diria que no tot en la pel·lícula apunta purament a la qüestió de la vida o la mort. Em sembla que hi ha molt pes de la qüestió del dubte, i ho plantejaves en la teva introducció, Toni, com tota la pel·lícula gira al voltant d'un interrogant dels dubtes que té aquest personatge. I hi ha una trama, per mi, molt interessant, també força graciosa, i és que ell segueix sentint gelos de la possible relació que va tenir la seva dona amb un altre home. No?
Bé, ell ho sap, que la dona va ser infidel.
Clar, clar.
Que no sap és amb qui, però
exacte.
És potser l'única trama de tota la pel·lícula que en el fons no està parlant del dret a la vida, no? Però alhora està lligat amb aquest a qui pertanyen els nostres dies, perquè en el cas d'aquest senyor, els seus dies en realitat pertanyen a la dona que li va ser infidel, no? Perquè és el que més l'obsessiona.
Sí. No, perdona, sí, no anava a dir aquí que ja, per mi, on la pel·li a mi em culmina, a mi personalment és justament on aquesta trama amb la dona es deslloriga i que a la pantalla ho veiem com una explosió del contrari que ha estat fins ara el que hem vist el personatge, no? Que el veiem gris i llavors en un moment hi ha una explosió de color molt literal, molt visual, no? I que llavors tot pren sentit.
Sí, i això també està en la presència de la filla i el rol que acabarà tenint la filla en la vida i en les decisions d'aquest personatge, no? Hi ha un camí molt, molt sorprenent, parlant de Sorrentino, cap a la llum, no? Normalment ell, els seus personatges viuen en una perpètua decadència, no? Que no tindrà final, i en canvi trobo que em va encantar m'encanta el final.
El final, eh? M'agrada el final.
Sí, a mi m'agrada molt.
Tot i que jo vaig gaudir molt al principi de tot, quan s'ha de trobar amb el president de Portugal, crec que hi ha com tot un moment caminant per la...
Hi posa un humor allà, que és
sí,
molt divertit.
Sí, però que alhora com ja és premonitori de tot, no?
Sí, és molt graciosa la pel·lícula. Per mi, no m'acostuma a passar amb Sorrentino que salti d'un estat emocional a un altre, però hi havia escenes que em feien molta gràcia, altres on hi havia la característica melancolia del seu cinema, però després aquesta connexió amb el món, amb la realitat, podríem dir, i en la relació que tenim amb els nostres fills, filles, el fet de sentir que podem aprendre d'ells, aquesta reflexió sobre el món que els hi deixem, que també és molt One Battle After Another, sí, de Paul Thomas Anderson. Això, estem en un gran moment, no?, de cineastes que estan conquerint una maduresa molt, molt lluminosa.
Doncs La Grazia, la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino, un Sorrentino més madur, més prudent també, més reservat d'alguna manera, que es fa grans preguntes
i més connectat amb el món,
també, sí,
amb la realitat,
sí, i menys amb l'interior, no? Amb les seves pròpies obsessions. Doncs és una gran proposta per anar al cinema aquest cap de setmana, però en tenim més. Perquè avui també ha arribat a les sales I Swear, a la qual han posat el títol d'Incontrolable. Tots els títols fan referència al fet que el protagonista pateix la síndrome de Tourette i el seu cervell fa que de forma abrupta digui paraulotes o es mogui de forma brusca sense que ell ho pugui controlar, digui coses que... La cosa més inconvenient és el que en el moment en el que es troba és la que acabarà dient. Evidentment la síndrome li provoca molts problemes, ja que té tendència a dir les coses més políticament incorrectes possible, i no són només paraulotes, sinó comentaris masclistes, racistes o senzillament desagradables. I després hi ha els gestos del cos, que també poden fer que faci mal físic a les persones que té a prop sense voler-ho. L'actor, el Robert Aramayo, fa una feina magnífica interpretant aquest personatge, i a mi em sembla el més destacat de la pel·lícula perquè aconsegueix que sembli que realment té la Tourette. Recordem que per aquest paper va guanyar el BAFTA al millor actor, passant per davant de Leonardo DiCaprio, que hi competia, ara que en parlàvem, amb una batalla tras otra, amb One Battle After Another, també per davant de Timothée Chalamet o també per davant de Michael B. Jordan, recent guanyador de l'Oscar. És un actor que havíem vist en sèries com Mindhunter, Joc de Trons, Els Anells del Poder, i que aquí ha fet un salt a un altre nivell, penso jo. I l'altre element clau és que es tracta d'una història real, i la pel·lícula té aquella combinació de situacions dures, sentit de l'humor i emotivitat que és tan habitual en cert cinema social britànic, penso per exemple en Billy Elliot o en The Full Monty, i que tan bé funciona quan està ben executat, com és el cas.
Sí, és una d'aquelles pel·lícules que jo estava pensant, no?, com ho puc dir en català, no?, perquè tot arreu s'ha dit heartwarming, no?, una pel·li càlida, tendra, no?, perquè realment és això. Sí que no amaga, no?, els mals tràngols que pot passar el protagonista, però trobo que justament evita fer el que fan algunes pel·lícules o arcs argumentals en algunes sèries quan et volen presentar un protagonista que la seva identitat està en conflicte en el món, no?, que molts cops és recrear-se i quedar-se justament en el preguntar-se per què tinc això, no?, i en veure el protagonista patint i en ensenyar-te molt fort, no?, aquesta cosa, aquest impacte emocional, no?, la cruesa, justament perquè com a públic entenguis que ho passa malament, no? Crec que justament I Swear no fa això, no?, i que el que fa és posar-se a la seva pell, no?, et porta a viure com una persona amb Tourette durant tota la pel·lícula a través de la interpretació de Robert Aramayo, que jo també en un moment pensava, ostres, com ho està fent, no?
És increïble, perquè realment, perquè sap saps que ell no té la síndrome de Tourette, però si no, podries arribar a pensar que és algú que té la síndrome de Tourette.
Sí, i justament per això, si em dóna la sensació, encara que està basada en una persona real, no?, que a més ha fet també ha fet ronda per les gales de premis i que ja se li va dedicar un documental d'adolescent, justament, el John Davidson, i em sembla que més que ell, com que no es recrea tant en l'aspecte personal del que li passa, no?, perquè sí que t'ensenya que viure amb la Tourette té unes conseqüències, no?, veiem el cas que afecta el matrimoni als seus pares o en el seu dia a dia o moments tensos que té amb la policia o altres coses, però sento que el protagonista de la pel·lícula per mi és la síndrome de Tourette, no?, perquè realment t'ho fa veure d'una manera molt vivencial, no?, et fa veure realment com és el dia a dia d'una vida amb aquesta síndrome. I hi ha una cosa que també m'agrada, no?, que la pel·li repeteix molt i et fa entendre molt, que és que no vol que el compadeixis, no, tampoc necessita que l'entenguis, perquè és una cosa incontrolable, com diu el títol de la pel·lícula, i que més que ensenyar-te un arc on el protagonista aprèn a viure amb aquesta síndrome, que podríem dir quina pena, quina desgràcia, no, el que t'ensenya, l'arc que fa, és el món al seu voltant, com canvia, i com al final feliç, entre moltes cometes, és que el món aprèn què és aquesta síndrome.
Slut, what did you say?
I'm sorry, miss, I've got Tourette's.
What did you just say to me?
I'm really sorry. I mean no harm. I can't help what I say. I'm sorry.
Fuck off.
A mi em va semblar, sincerament, una gran pel·lícula. Em sembla una molt bona pel·lícula i moltes vegades passa que amb aquesta mena de pel·lícules que jo definiria com una pel·lícula que té cor, essencialment, i que després també fa una cosa que és molt interessant, que és donar un altaveu a algú que mereix tenir aquest altaveu, però moltes vegades se les col·loca en aquesta capsa que algú s'ha inventat de la Feel Good Movie, no? De la pel·lícula per fer-te sentir bé, i és una idea, la pel·lícula per fer-te sentir bé, que té com el quelcom de despectiu, i sembla que si una pel·lícula et vol fer sentir bé, això ja ha de ser, per força, una mala pel·lícula. Jo penso, escolta, i per què no parlem de les bad film movies? Perquè n'hi ha moltíssimes que et fan sentir malament. I no diem, això és una pel·lícula per fer-te sentir malament. En canvi, les pel·lícules que tenen la intenció de fer-te sentir bé i que a més tenen un element molt elevat de pedagogia, ja no només vers la síndrome de Tourette, sinó qualsevol diversitat, penso que això no la fa automàticament una pel·lícula menor, ni molt menys, i ja no parlem d'una mala pel·lícula. I tenim casos, no?, una pel·lícula d'aquest tipus, mencionava abans, Billy Elliot és una gran pel·lícula, per exemple, i sembla que s'encapsuli tot en aquesta, no?, en aquesta etiqueta que té aquest punt pejoratiu que crec que ens hauríem de treure del damunt.
Sí, i a més és una pel·li que té, que, com deies al principi, no?, que té comèdia, té coses més emocionals, té coses més dures, no?, té un punt de pedagogia, però que sento que tampoc te'l fan literalment directament amb el guió, no? De fet, és una cosa que, si hi ha alguna pedagogia, és que entens que no has d'estar demanant explicacions ni saber què passa aquí, que és una cosa que van repetint al llarg de la pel·lícula. Sí que m'ha passat a mi, veient la pel·lícula, que hi ha un moment que crec que és on explota aquesta cosa de comèdia, no?, que a mi arriba un punt que no sabia si riure o no sabia si era comèdia o no, com jo estava una mica feta un liu, però no funciona bé.
No, clar, és que el que li fa dir la Tourette, sí, és incòmode i de vegades provoca les dues coses alhora. És divertit perquè és molt inconvenient, però al mateix temps això li genera molts problemes i, per tant, és dur, que, per cert, la pel·lícula té moments, té algunes escenes que són molt dures i que pateixes bastant per ella, eh? Vull dir que no la consideraria una pel·lícula lleugera.
Diguéssim. Ah, no.
En
no.
Absolut. Sí que és veritat que té aquesta forma, que entra dins la fórmula d'explicar-te la vida d'una persona i al final, els crèdits, col·locar-te imatges de la vida real de la persona, però vaja, és una fórmula, jo penso que en aquest cas, molt ben executada.
Sí, jo sobretot també per això de que, tot i que vagi sobre una persona concreta, jo l'he sentit molt universal.
Doncs Incontrolable, que ha arribat avui als cinemes, i encara tenim una estrena més. Es tracta de l'última pel·lícula de Christian Petzold. El director i guionista alemany fa uns dies era el protagonista d'una retrospectiva al Festival d'A, on, de fet, es va preestrenar aquesta nova pel·lícula titulada Espejos número 3, que a partir d'avui arriba als cinemes d'arreu del país, explica la història d'un estudiant de música a qui la vida li canvia completament després d'un accident de cotxe on mor la seva parella.
Clar, aquesta premissa és forta i apunta a quelcom molt dramàtic, però en realitat el component essencial de la pel·lícula, i tota la gent que hagi pogut veure pel·lícules de Christian Petzold al Da Film Festival ho sabrà, i aquest component és el misteri. Perquè realment el personatge, aquesta dona, després de tenir aquest accident i aquesta circumstància, arriba a una família, és acollida per aquesta família i s'inicien tot un tipus de relacions que no queda molt clar cap a on van. Però molt a poc vas descobrint qüestions que apel·len a temes molt diversos, no? Com superar l'absència, com superar el trauma, com trobar un lloc en un context familiar, el pes de les relacions familiars i el pes del drama o de les dificultats per construir relacions en aquest context familiar. I tot això ho anem descobrint a poc a partir d'una trama que té una arrel molt bàsica i és la fascinació de Christian Petzold per l'univers, sí, d'Alfred Hitchcock, no? El nostre acompanyant etern.
No, per sí. A Hitchcock.
I Hitchcock, en aquest cas, jo podríem pensar en Vertigo, que és la seva gran pel·lícula, però jo penso sobretot en la pel·lícula Rebecca, on teníem aquesta dona que arribava justament a una casa, a un context domèstic, on hi havia el pes d'una altra presència. I aquesta altra presència, que és gairebé com un fantasma en aquest context familiar, tindrà molt pes aquí a Espejos número 3, que acaba sent una pel·lícula plena de que aconsegueix ser molt misteriosa i alhora molt emocionant.
Doncs va, anem a repassar els títols que hem comentat, perquè hem parlat de La Grazia, d'Incontrolable i d'Espejos número 3, tot i que també tenim Kill Bill, que és l'altre protagonista d'aquesta setmana en la seva versió íntegra a la cartellera. És una cartellera amb molt bones opcions, molt diferents entre si, i com sempre us demano que ajudeu els oients, acaba de triar i n'escolliu només una.
Molt difícil.
Dificilíssim.
Si
voleu, mira què diré. Us deixo dir Kill Bill i una altra.
Ah, ara, just el que t'anava a demanar.
Us he salvat.
Clar, perquè Kill Bill és un sí o sí. Però deixant de banda Kill Bill, jo aquesta vegada em quedo amb La Grazia. I mira que com a cineasta m'interessa més Christian Petzold que Sorrentino. Però aquí hi ha un Sorrentino que està creixent, que està madurant i pel que aposto.
Sí, jo crec que el mateix, perquè m'ha agradat molt La Grazia.
Doncs mireu què faré, jo aniré amb Incontrolable. M'ha agradat molt La Grazia, però penso que Incontrolable necessita aquesta empenta perquè els cinèfils la descobreixin, i crec que descobriran una gran interpretació, crec que hi ha consens, però també una gran pel·lícula amb la que viuran moltes emocions. Jo vaig passar de tot en aquella pel·lícula, vaig plorar, vaig riure, vaig viure de tot. I penso que això també és molt valuós.
La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena. Amb Toni de la Torre.
Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, a Amazon incorporen Here, l'última pel·lícula de Robert Zemeckis, que proposa una història amb un format únic perquè està filmada des d'un únic punt de vista estàtic a l'interior del menjador d'una casa d'una família. A través d'aquesta finestra va saltant per diferents punts de la història de la humanitat i per les històries de diferents famílies. És una pel·lícula que marca, a més, la retrobada entre el quartet de Forrest Gump, ja que, a més de Robert Zemeckis, també hi ha el guionista Eric Roth i Tom Hanks i Robin Wright al repartiment.
I és una pel·lícula que vam celebrar i vam elogiar moltíssim. En el moment de l'estrena.
En general, crec que la rebuda ha estat una mica freda.
Sí, no sé si digués sorprenent, potser l'expectativa d'un altre Forrest Gump era molt, molt elevada, però jo crec que aquesta pel·lícula aconsegueix agafar aquest prisma que has descrit, Toni, aquesta idea d'una única perspectiva sobre un espai domèstic, i li treu un suc saltant en el temps, relacionant el present amb el passat, pensant, posant en imatges la idea de llegat familiar, llegat cultural, no? I reflexionant sobre el pas del temps d'una manera molt emotiva i molt entretinguda. El plantejament podria fer pensar en una pel·lícula molt estàtica, però en termes d'emocions i de trames i d'històries és superdinàmica.
Jo crec que sí, penso que és una pel·lícula que val la pena veure-la ja només per veure el format, veure què ha pogut fer Robert Zemeckis amb aquesta idea. Després t'ha d'anar més, menys, però això té un valor i, evidentment, tots els salts en el temps donen per moments que en moments en termes històrics que es reflecteix, evidentment, visualment, que són molt interessants.
No, i no només en termes històrics, sinó en termes de diferents edats vitals, no? Penso que és impossible que no trobis un espai on identificar-te, perquè hi ha tot. Reflexions sobre la infantesa, sobre la maduresa, sobre la construcció d'una família, sobre la proximitat de la mort. Està tot allà comprimit d'una manera dinàmica, però també molt emotiva.
Doncs Here, que s'ha incorporat a Amazon. Mentrestant, el 3CAT incorporen El nom de la Rosa, la pel·lícula de Jean-Jacques Cornet, basada en la novel·la d'Humberto Eco, ambientada en una abadia de l'edat mitjana, coneguda per tothom, jo crec, aquesta història, on hi ha un misteri que investiga aquest frare franciscà interpretat per Sean Connery i el seu ajudant, aquest novici que interpreta Christian Slater.
Sí, aquí toques una fibra cinèfila meva personal molt, que m'emociona molt, perquè és potser de les primeres pel·lícules ja més adultes que vaig veure de molt nen, i tota aquesta qüestió d'un misteri que tenia un rerefons cultural, intel·lectual, la recreació històrica, el treball actoral de Sean Connery, fins i tot recordo des d'aquesta perspectiva infantil una escena una mica eròtica amb el Christian Slater, em va marcar moltíssim. Però més enllà d'aquesta perspectiva infantil meva, és una pel·lícula impressionant, no? Diguem, tots aquests valors que ara he posat en joc, que crec que transcendeixen aquella mirada infantil i són valors cinematogràfics molt sòlids.
No, és que a més, mira, ara que s'apropa Sant Jordi, la setmana vinent, a més, parlarem una mica sobre... parlarem sobre les adaptacions de grans novel·les en forma de pel·lícula. A mi em sembla un cas de gran adaptació.
Gran adaptació, una adaptació força tradicional, en el sentit que hi ha un respecte absolut per la narració original i hi ha un tipus de narrativa força clàssica, no? I amb com es va destapant el misteri, com es juga amb el suspens, és clàssica en el millor sentit.
Sí, que aviam, és un... per mi clàssica sempre és en el bon sentit. Sí,
bueno, no, pot haver envellit, sí, vull dir, sí. Es pot pensar un classicisme que no acaba de trobar el seu espai en la modernitat, però no.
T'ho posaré d'una altra manera, d'acord? Sempre mil vegades millor El nom de la Rosa que la recent Cims borrascosos.
D'acord, amb aquesta pretesa modernitat.
Exacte,
no?
Sí, si hem de fer-ho modern i hem de perdre tantes coses pel camí, doncs potser fem-ho clàssic millor. Bé, en tot cas, El nom de la Rosa, que la teníeu partida avui al 3CAT i que mencionava Sant Jordi, però és que l'incorporen justament amb una selecció de pel·lícules basades en llibres, coincidint amb l'arribada de Sant Jordi, per tant us hi podeu endinsar i trobar, han fet una llista, en aquella llista moltes altres propostes que van en una línia similar. I a Filmin incorporen L'estrany, l'última pel·lícula de François Ozon, que també és l'adaptació d'un llibre, en aquest cas tot un clàssic de la literatura francesa, d'Albert Camus, que explica la història d'un personatge que se sent diferent als altres perquè ha perdut la il·lusió per la vida. És incapaç d'expressar les seves emocions, fins i tot quan li passen coses davant les quals hauria de respondre, com per exemple l'enamorament o la mort de la mare, que és que la pel·lícula comença així.
Clar, aquí estem davant d'una obra que té tot aquest pes filosòfic de l'obra original d'Albert Camus, amb tota la reflexió sobre l'existencialisme, sobre la responsabilitat personal, i la pel·lícula, jo diria, potser una de les qüestions més singulars que té és que explicita molt el context històric i el pes del colonialisme francès en el context de la trama, no? I una qüestió que era, podríem dir, estava menys subratllada a l'original, que era el pes d'aquest colonialisme en el crim del protagonista, aquí és força més explícit. I també és una pel·lícula que jo crec que sap trobar el to, sap trobar el tempo, el blanc i negre és espectacular. Hi ha una versió anterior de Luchino Visconti amb Marcello Mastroianni que va ser força polèmica perquè no acabava de ser respectuosa amb el to més fred de l'original. Aquesta ho és completament.
Doncs L'estrany, que també avui mateix ha arribat a Filmin. The Rangers at home. slick machine. Altres pel·lícules que han arribat a plataformes, per exemple, The Smashing Machine ha arribat a HBO, Matt a Amazon, també Infiltrats a Amazon. Quant temps fa que no mires Infiltrats?
Molt, molt. I és la pel·li amb la que va acabar guanyant els Oscars Martin Scorsese, que no és poca cosa.
També tenim Hereditary, també, a Amazon.
Sí, és de les pel·lis que més m'han fet por veient al cinema.
Home, és que...
Sí, sí.
Amb motiu.
Jo no sabia on amagar-me.
Por a plena llum del dia.
Sí.
Avui que hem parlat de Tarantino, doncs teniu Reservoir Dogs a Disney+. Disney+, estan acumulant tot Tarantino allà dins. Wow. Tigre i Drac a Netflix. Una història de debò de David Lynch a Movistar+. Perdición, també a Movistar+. El Gato Pardo, també a Movistar+. I, finalment, Doctor Mabuse, a Filmin.
Wow.
Déu-n'hi-do la tria d'aquesta setmana, eh? Déu-n'hi-do. Abans d'anar amb les sèries, parlem de Canes, perquè ja tenim la programació de la nova edició del festival, que, com sabeu, és molt important de cara a definir, sobretot, la nova temporada. I hi ha tres pel·lícules espanyoles. Hi ha Amarga Navidad, d'Almodóvar, estem escoltant un fragment de la banda sonora, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, de Los Javis.
Això és molt sorprenent. És molt poc habitual que una cinematografia que no sigui la francesa o la nord-americana tingui més de dues pel·lícules a la secció oficial. L'any passat ja va passar amb Cirat i la pel·lícula de la Carla Simón, Romeria, i aquest any hi ha tres pel·lícules espanyoles. És sorprenent. Més enllà d'això, si vols que et plantegi un parell d'idees sobre la programació de Canes, que sempre és molt reveladora del que serà la propera temporada, tenim d'una banda la sorprenent absència de figures del cinema dels Estats Units. És veritat que Thierry Frémaux, el director artístic del festival, va anunciar que hi ha un títol que encara no ha anunciat,
que tots
esperem que sigui la nova pel·lícula de James Gray amb Scarlett Johansson i Adam Driver, Paper Tiger. Però, de moment, l'única pel·lícula dels Estats Units de la secció oficial és una pel·lícula del director Ira Sachs, que té per títol The Man I Love, i és una fantasia musical protagonitzada per Rami Malek i centrada en el drama de l'epidèmia del SIDA a l'ambient artístic del Nova York dels anys 80.
Ira Sachs, sí, Rami Malek no ho tinc.
Exacte. Jo confio en Sachs, veurem.
Sento ser tan transparent, però és que...
No, però és veritat, tota la intensitat i l'histrionisme del Rami Malek, a veure si l'Ira Sachs ha aconseguit orientar-la.
I hi ha sobretot pel·lícules d'autor d'Europa i Àsia, no?
Sobretot, i això sí que és un festival. No, les noves pel·lícules, per exemple, del Pavel Pawlikowski, que fa temps que no presenta pel·lícules, titula Fatherland, és un drama en blanc i negre amb Sandra Hüller com a protagonista, la gran actriu alemanya. I després jo destacaria, sobretot, la nova pel·lícula de Christian Mungiu, que es diu Fjord, i que té com a protagonistes, ui amb això, la Renate Reinsve i el Sebastian Stan.
Oh, mira, ja m'has convençut amb
Dupla,
els dos.
Dupla, espectacular.
Estarem atents al que passi a Cannes.
Ens agrada el cinema que ens porta a llocs perillosos. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Anem ara amb les sèries. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel. I donem la benvinguda a la Marta Ferrer. Marta, com estàs?
Què tal? Encantada de ser aquí, com sempre.
Moltes ganes de parlar, espero. Hi ha moltíssimes sèries aquesta setmana, Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí.
Segurament la més destacada és The Testaments. Es tracta d'una sèrie que serveix com a seqüela de The Handmaid's Tale, que va acabar l'any passat. La sèrie original estava basada en la novel·la El conte de la serventa, de Margaret Atwood. I aquesta continuació també adapta una continuació que va escriure l'autora, que es titula Els Testaments. La va publicar l'any 2019, és a dir, gairebé, si no em fallen els càlculs, uns 35 anys després de la novel·la original, i segur que l'èxit que tenia aleshores la sèrie hi va tenir a veure. The Handmaid's Tale va ser una sèrie que en el seu moment va saber capturar l'urgència de la onada feminista de l'era del Me Too, i fins i tot podríem dir que l'estètica de la sèrie, sobretot els vestits vermells i les còfies blanques de les protagonistes, van esdevenir icones populars d'aquell moment, perquè jo recordo fins i tot manifestacions del 8M, que hi havia alguna persona, no molta gent, però hi havia alguna persona que anava amb aquest vestit de les serventes. Però també és una sèrie que es va allargar molt, va tenir 6 temporades i la seva popularitat va anar minvant. Precisament aquesta continuació, Los Testamentos, té la gran virtut de regenerar la història original i fins i tot diria que té possibilitats d'arribar a una nova generació d'espectadors per començar les protagonistes que són molt joves, estan interpretades per Jesse Infiniti i Lucy Halliday, i també hi ha un canvi de focus, que ara en parlarem de seguida, que interessarà els seguidors veterans de la sèrie, ja que ara les protagonistes no són les serventes, sinó que són les filles dels comandants, i per tant personatges molt privilegiats en el món de Gilead, que malgrat això no deixen de viure en una presó controladora com totes les dones en aquest govern fictici i totalitari.
Sí, realment ens venen com aquesta enganyifa que les que tenen un cert estatus social tenen una mica més de drets, però a la pràctica realment en tenen zero. El que passa és que no abusen d'elles tant, que abusen d'elles, però no tant, com en el cas de les serventes, no? del personatge que feia, que era protagonista originalment.
Sí, i sobretot que, clar, per les serventes allò era un malson. Segur, sí. Perquè clar, estaven forçades i obligades. Però en canvi, per aquests personatges poden inclús pensar que allò és la normalitat.
Sí, hi ha aquesta espècie com de pàtina de tota la sèrie, que és molt pròpia, crec, de les distopies en general, que és com aquesta aparent normalitat, no? La Valla Blanca de Blue Velvet de David Lynch, jo sempre penso, no? Aquest jardí ideal en què, clar, com que no han conegut res més les protagonistes, es pensen que el món és així i punt, no? I que han de viure així i llavors, dintre de les circumstàncies, tampoc viuen tan malament, perquè tenen uns certs privilegis que les altres no tenen. El que passa és que aquí, per mi, hi ha un fet delator a la sèrie, que és la veu narradora, que normalment és de Chase Infinity, que és com la protagonista, diria, de la sèrie, i després va alternant també amb altres personatges, com el de Lucy Halliday, que per mi és el més interessant, ara hi entrarem, suposo, que, clar, delata que hi ha un cert trencament d'aquest miratge aparentment perfecte de la vida que porten, que crec que és on la sèrie se'n va cap al punt més interessant. És a dir, quan ens tornem a endinsar, a mi almenys, quan ens hem tornat a endinsar en l'univers de Gilead i en aquest món, com que ho fem amb una altra mirada, i és una mirada una mica més... És que no vull dir fluixa, perquè tampoc és adjectiu, però sí que és una mica més suau de la cruesa que havíem vist.
És més suau.
Clar, és més light, tot plegat, no? És més un ambient com gairebé d'institut, d'aquestes noies que al final viuen en un món completament distòpic, però que tenen els problemes de les noies adolescents, no? És una espècie de Mean Girls, però a Gilead, en un món absolutament distòpic.
Clar, perquè la cosa terrible va per sota, no?
Sí.
A la sèrie original estava molt en la superfície i les protagonistes, evidentment, ho vivien molt malament, però és que és això, aquestes noies tenen un dia a dia normal, com deies, tirant a privilegiat, i per sota hi ha una sèrie de coses que, clar, el que explica la sèrie és com aniran descobrint que aquesta normalitat a la qual elles estan acostumades, en realitat no hi haurien d'estar acostumades en absolut. I aleshores aquest descobriment és el que a mi em sembla interessant perquè planteja el tema de fins a quin punt hi ha coses que podem considerar normals i viure tranquil·lament amb aquesta normalitat que en realitat no ho és. I clar, tu com a espectador estàs veient una cosa que no és gens normal, però elles ho viuen amb una normalitat absoluta.
Sí,
clar, jo diria que aquesta normalitat, més enllà de percebre's en aquesta quotidianitat dels personatges, pots anar detectant força des del principi que hi ha quelcom sinistre, no? En els silencis, en les paraules mig dites que impliquen reaccions força inquietants per part de la protagonista, sobretot. I després hi ha tota la qüestió que a mi em sembla capital de la sèrie, que és com es presenta tot un procés pedagògic que en principi hauria d'apuntar a quelcom constructiu i positiu i que de manera molt òbvia recobreix o disfressa de raonable coses terribles, no? Coses molt sinistres, formes de violència molt salvatge.
Sí, de fet, les protagonistes són adolescents que formen part d'aquest sistema educatiu, però després, per sota d'elles, hi ha les que són més petites, que de moment a la sèrie no s'han mostrat. Però, clar, aquestes són encara més vulnerables a tot això. Vull dir que, com que les protagonistes són adolescents, poden començar a veure o a percebre o fins i tot dir aquesta cosa que potser estan veient que allò no és correcte. Però seria interessant, no sé si ho faran a la sèrie, que vagin més a sota a veure aquestes nenes que deuen viure absolutament en la fantasia més absoluta.
Sí, jo de fet crec que és una premissa interessant. Abans deies que la primera sèrie va coincidir amb la implosió del Me Too, no?, en el panorama públic, i trobo que aquesta és interessant perquè coincideix justament amb el viratge cap a la dreta justament de les dones joves d'Estats Units, no?, com aquesta cosa que ha anat ressonant també per aquí de l'estrat midwives, no, d'aquesta aspiracionalitat de ser, tornar a valors bastant antiquats, no? Llavors em fa gràcia que explorin això, no? Com es trenca aquesta gàbia d'or des de dins, i també que es facin servir noies adolescents, no? Perquè a mi una cosa que m'ha fet gràcia a la sèrie és com que sí que sents que tot està malament, no? Que el que els expliquen a la sèrie, el que els expliquen a l'escola està malament, perquè ho sabem des d'on vivim nosaltres, però també fan servir la crueltat i l'explosió de ràbia que jo crec que és bastant típica de noies adolescents, no? I redirigida a imposar aquests valors, no? Quan les veus cridant-li a una de les protagonistes noia bruta, dir-te girl, com mala noia, això, com amb una ràbia i amb una visceralitat que no t'esperes de noies amb uniformes tan polits.
These men stole a young girl, much like yourselves. This young girl was the kind who liked being the center of attention. Spirited girl. That kind of girl often earns a violent end for herself. Praise be his judgment. These men saw this girl, and they were overcome by their urges. They came in the night and took her from her own bed.
What about her guardians? Some of them were her guardians.
The urges of men are terrible things. Those urges must be curbed. That is the burden that God has personally laid upon each of you.
Clar, una de les coses més terribles que passen en aquests primers tres episodis que de moment s'han estrenat és aquest missatge constant que qualsevol cosa dolenta que els passi a elles serà per culpa seva. És a dir, qualsevol violència aplicada per part d'homes serà perquè elles ho han provocat. Ho estàvem escoltant en aquest discurs. Bàsicament estaven dient, és responsabilitat vostra que els homes es puguin contenir.
Clar, i després hi ha com una cosa molt macabra, un joc molt macabre, en què quan hi ha un home que se l'enganxa fent una cosa dolenta, són elles mateixes les que han de decidir el càstig, no? Que és com una perversió absoluta de dir, és culpa vostra, però alhora vosaltres heu d'exercir la justícia per condemnar aquests homes en un món en què la violació és estàndard, perquè hi ha tota una part de la població que és, no, que viu en aquesta circumstància, però alhora, sobretot, no deixis que et facin res a tu. O sigui, és com una mena de control psíquic, psicològic molt estrany, que, clar, també posa les protagonistes en una situació molt incòmoda, no? De dir, d'acord, però exactament on és el límit, en quin moment trio jo, en quin moment no trio, en quin moment estic sotmesa al poder del meu marit, en quin moment sóc una persona individual amb uns drets, amb unes independències, que alhora ressona molt amb el que una dona passa quan passa per l'adolescència, no? Aquesta cosa de, d'acord, i ara on és el meu lloc? Jo què haig de fer? En quin moment he de posar els límits, he de plantar cara? En quin moment m'he de reivindicar com a persona amb una personalitat? En quin moment no? O sigui, en un moment de canvi absolut, en què les hormones van per un costat, el pensament va per un altre i no saps ben bé on arribaràs i quin serà el teu lloc en el món, alhora tens com tota aquesta pressió d'un món que fa veure que va al teu favor, però que en realitat va al teu contra 100%.
De fet, això que dius, Marta, és el que més em va interessar de la sèrie. No tant aquests moments de violència, que hi ha bastanta violència, que estan una mica fora del nostre món, sinó aquests moments petits que vosaltres com a dones segur que heu viscut, com per exemple la revisió mèdica. El moment de la revisió mèdica, que hi ha un doctor que fa la revisió mèdica i aprofita per tocar més del compte, això no té res a veure, però ja no té res a veure amb Gilead.
No. No, a més és un... sense arribar a fer molt spoiler, però és un doctor que la protagonista coneix més enllà de l'àmbit de ser el seu metge, cosa que t'ho fa encara més incòmode, no? I encara més violent, de dir, és que realment estic en una situació en què no puc fer res, faci el que faci, surto perdent.
A més, que justament coincideix amb que el doctor, mentre ho fa, li diu, ja t'estàs feta tota una dona, no? Com presagi del que serà la seva vida a partir d'ara. Mm.
Our teacher said that even though it seemed like Gilead happened overnight, there were signs of what was coming. Candidates running for office had said things openly about women, about gays, but they still were elected.
També és una sèrie, ara que parlàvem amb el contacte amb la realitat, que no s'amaga gens en el discurs, diré més, et diu pràcticament què has de pensar, no?
Clar, en aquest sentit sí que hi ha un element de la sèrie. M'ha interessat, i això que comentaves, Marta, de l'element d'arbitrarietat a l'hora de gestionar la moral en aquest univers, i com aquest element d'arbitrarietat està integrat en tots els rituals que conformen la vida acadèmica i personal dels personatges, em sembla que funciona molt bé. He tingut un gran problema, sí, amb el que és la veu en off i amb la qüestió de la narració. Com t'ho va donant tot absolutament mastegat, et va dirigint el relat, va dirigint fins i tot la interpretació que has de fer de cada una de les accions o fets que van marcant el relat, i això per mi li ha tret força interès a l'experiència de veure la sèrie. Està sent molt més interessant per mi comentar-la ara i escoltar-vos que realment veure la sèrie en si, he de reconèixer.
Estic bastant d'acord. Jo, sí, em vaig endur una mica una decepció, perquè tota aquesta trama que abans deia, hi ha com dues protagonistes més principals, no? Chase Infinity, que és com aquesta noia que ha crescut en aquest món i que realment no coneix res més enllà, viu com en aquesta mena de bombolla i no sap què hi ha més enllà. Li sona que potser al Canadà les coses no són així, però tampoc s'ho vol creure gaire. I després l'altra protagonista, la Lucy Halliday, que és aquesta noia que entra sent com una perla, no? Que és bàsicament gent d'altres països que busquen asil polític o del que calgui a Gilead, i que fan tot el possible per formar part d'aquesta distopia que...
O que han estat capturades.
O que han estat capturades, ser. Això és una altra cosa que explora la sèrie.
O captades, perquè captades, també hi ha un tema aquí amb uns vincles amb estructures religioses. Que
clar. Llavors, a mi el punt de vista que més m'interessa és aquest, el punt de vista extern. El punt de vista d'una noia que ve de fora i no acabes de saber exactament per què voluntàriament, que és el que et fa creure la sèrie, sobretot al principi, triaria això, quan tu estàs veient que jo preferiria morir-me a estar aquí, saps què vull dir? Aleshores, tot aquest punt de vista nou, és a dir, el que no és Gilead, que tinc la sensació que potser ja estava molt mastegat, és veritat que ho estem veient des d'un altre punt de vista, però no deixa de ser una mica la mateixa roda de com funciona el món, alguns dels personatges que ja havíem vist. Clar, tot aquest punt de vista extern d'una altra moralitat, una altra psicologia, una altra motivació per estar allà, m'interessa molt. I quan això es va convertint en una trama una mica més de thriller, que és bastant diferent a la que està passant de normal en aquest institut, és que no sé si hem de dir institut, sí, internat, acadèmia, escola, no acadèmia sé, estranya, sí. on estan aquestes noies, allà és on a mi la sèrie em guanya, perquè trobo que a partir d'aquí comença a integrar molts discursos diferents i moltes idees diferents que fins ara no s'havien explorat, i que és el que jo li demano a una seqüela d'una sèrie que, com ja dèiem, tenia unes polítiques i uns discursos i uns missatges molt importants, però que ja tenim clars en aquest sentit.
Sí, que també eren molt directes, com els testaments. Mm. Vull dir, les dues sèries t'han dit sempre molt que havies de pensar, sí. De cada escena. Jo crec que aquí estan trobant, com a mínim hi ha un relat nou, i després a mi m'interessa molt aquest relleu generacional, que no interessa només per la trama, sinó també interessa per atraure públic jove nou, que és el que mencionaves tu, Ofèlia, que és un públic que potser aquest discurs ara, potser fins i tot públic que no ha vist la sèrie original i que ara entra aquí.
Sí, a més, crec que tal com està feta, potser per aquest fet de mastegar en les coses i dir-nos tot, es pot veure perfectament sense saber gaire res d'on ve la història i el món de Gilead. Sí que jo coincideixo que al principi la sèrie sí que tens una mica sensació de Disney Channel, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, totalment.
Que potser és perquè passa en una escola, potser són els uniformes que jo en un moment estava pensant en Hogwarts, no sé
sí,
què estem
molt,
fent.
Molt.
Però crec que alhora també és interessant, no?, que s'explorin aquestes idees per ulls nous, no?, i crec que funciona perfectament.
Doncs ara que deies això de Disney Channel, bé, en realitat és que es pot veure a Disney Plus la sèrie. Per tant, tot lliga d'alguna manera de Testaments, Los Testamentos, que s'ha estrenat en 3 episodis, i d'una sèrie que troba la manera de continuar un cop acabada, anem a una altra, en aquest cas Gomorra, que s'ha tret de la màniga una sèrie que fa funcions de prequela. La sèrie es titula Gomorra le origini, Gomorra el origen, i s'ambienta als anys 70 per explicar-nos l'adolescència del personatge de Pietro Savastano. A la sèrie original és el capo d'un dels clans més poderosos de Nàpols. La prequela fa l'exercici d'imaginar-lo completament desproveït de poder, sent només un adolescent de 16 anys en un barri marginal, avui estem d'adolescents, buscant-se la vida com pot, mentre admira l'Àngelo, un jove que és qui remena les cireres de la zona perquè pertany a la camorra. La sèrie explica com el Pietro, aquest Pietro adolescent, i els seus amics intenten cridar l'atenció de l'Àngelo per poder formar part també de l'estructura de la màfia, cosa que ells tenen completament idealitzada. I, de fet, com a diferència del que passa a Gomorra, que a Gomorra hi ha tota una sèrie de personatges que ja no tenen absolutament res d'idealitzat d'aquest món.
Sí, exacte. És una sèrie... Bueno, jo trobo... Sempre em funcionen a mi aquestes sèries, no? Aquestes coses, digue-li màfia, digue-li càrtel, digue-li... No? Sento que sempre anem tornant a aquestes històries perquè sento que són molt bon fil conductor, no? Potser per qüestions ja d'humanitat, de moral, d'ètica, no? Et serveix per parlar de traïcions entre amics, de posar relacions d'amor en extrem, coses de diners, coses de què és ser un bon home, què és ser una bona dona, etc. Llavors jo en aquest sentit crec que sempre em funcionen. Sí que diré que a mi el que més m'ha tret de la sèrie és justament una ambientació deliciosa, o sigui, molt, molt treballada, molt maca. També a nivell musical m'ha encantat sentir tots aquests hits dels 70.
A mi la sèrie té elements que m'han interessat, sobretot el personatge de l'Àngelo, que representa una certa idea d'ambigüitat moral en aquest món, i no me l'esperava, realment. Inicialment, quan es perfilen els personatges, sembla que tot serà extremadament arquetípic, però trobes aquest com bon mafiós que de sobte va revelant també altres capes. Potser el problema que he tingut, justament en el meu cas, ha estat una mica l'estètica de la sèrie, en el sentit de que he trobat que tot aquest món de la màfia, dels gàngsters, l'univers de sèries i també de pel·lícules contemporànies, s'ha estandarditzat força. O sigui, jo realment veient aquesta Gomorra, per moments tenia la sensació d'estar veient el Guy Ritchie imitant el Martin Scorsese, o podia ser Nàpols, o podia ser també les faveles de Ciutat de Déu. Em sembla que s'ha com que estandarditzat massa l'estètica. I s'ha de dir, per exemple, que un dels creadors de la sèrie és Leonardo Fazzoli, que havia participat en alguna de les anteriors Gomorres i en El monstre de Florència, que vam analitzar fa un parell de mesos. I sense ser una gran sèrie, crec que El monstre de Florència aconseguia trobar com uns tempos i una estètica que, tot i que picava l'ullet a Zodiac de David Fincher, era una cosa més sòbria. Aquí he vist com un Guy Ritchie a l'italiana, una mica estandarditzat.
Aquí sembla molt que tu esperes que hagi de ser una sèrie de mafiosos a Itàlia als anys 70. O sigui, sí, aquí està la proposta estètica està molt lligada a, jo què sé, a Romanzo Criminale, per exemple.
Sí, o com aquestes sèries també han rellegit l'imaginari de Martin Scorsese. O sigui, m'ha semblat que estava veient una sèrie de gent que havia vist moltes sèries, no? Més que una sèrie d'algú que està intentant explorar aquest període i trobar algun llenguatge o una forma original d'explorar-ho.
Clar, però és que al final és un gènere també que...
Sí, és molt difícil.
Clar, té una història tan llarga però pots triar o t'inscrius en aquesta història o intentes fer alguna cosa nova, i en aquest cas s'inscriu claríssimament.
Clar, però per exemple, el mateix univers de la ficció cinematogràfica i de les sèries italià, tenim a Marco Bellocchio, que ha fet una aproximació a tot aquest univers, jo diria, força més realista, força més crua, més sòbria, més original, també.
Hi ha una obsessió, per cert, en general, de creadors de sèries italians o autors italians amb els 70, perquè tenim...
És veritat.
Si comences a connectar... O sigui, si ara diguéssim, fem una imprescindible Itàlia als 70, ens en sortirien 10 de molt recents, passant per Portobello, per Romanzo Criminale,
també.
Amica Geniale també passa un fragment als 70.
Jo crec que és per l'univers musical, que ens anem sempre on tenim els hits que han seguit sonant.
No, i funciona, Vull dir, la part musical és una de les parts que més funciona d'aquesta... Gomorra l'origen, que s'ha estrenat, per cert, a Sky Showtime, i es pot veure a través d'aquesta plataforma o de serveis com Movistar Plus. Ja són dues les sèries que hem comentat, però espereu que n'hi ha dues més, i a més les dues estrenen la seva última temporada.
Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
La primera sèrie que posa el punt i final és The Boys, perquè s'ha estrenat la cinquena temporada, que és també l'última d'aquesta sàtira sobre el món dels superherois, que va ser especialment salvatge a les primeres temporades i que destaca sobretot per aquest personatge del Homelander, aquesta mena de Capità Amèrica sàdic que ha acabat servint a la sèrie per parlar no només del món dels superherois i de la indústria de Hollywood, sinó també per parlar sobre la política nord-americana.
Sí, clar, li ha passat una cosa a The Boys que és que no és culpa de la sèrie, perquè com havia de ser culpa de la sèrie, que el futur també distòpic, terrorífic, horrorós que pronosticava des de la sàtira és el present.
Clar, li ha passat el mateix que House of Cards,
clar,
en el seu moment.
I amb això no pots fer-hi res.
No.
És a dir, tu havies construït aquest personatge que per mi és dels dolents més deliciosos de la ficció contemporània, que és el Homelander, que és aquesta espècie de nazi amb superpoders, o sigui, un Superman que és l'antítesi del Superman que creus que és impossible de batre i que facis el que facis, sempre estarà allà i no pots controlar-lo perquè cada vegada va pitjor. I l'havien dibuixat com una espècie de futur que, home, no hem d'arribar aquí, és el que deia la sèrie, no? Compte, perquè no podem arribar aquí. I hem arribat aquí.
I ara,
aquí,
de cop i volta...
Clar, i tenen un president als Estats Units que és una mica la figura política d'aquest Homelander, aquest home que no ens el traurem ni amb el guarràs. O sigui, que tens la sensació que facis el que facis, està allà, una mica com el Wilson Fisk de Daredevil, no? De dius, com pot ser que un personatge que és tan obertament horrorós tingui tot el poder del món? Sembla de ficció, però clar, és el present. Aleshores, no li ha quedat més remei que reaccionar al present en comptes de predir-lo, perquè clar, ja l'havien predit i es van quedar molt bé, no? Perquè més o menys ho han anat complint tot. Aleshores, com aquest poder de oracle que tenia The Boys ho ha perdut, i amb això inevitablement ha perdut una mica de força perquè només li ha quedat replicar el que la realitat ja estava superant, no? Sempre diem la realitat supera la ficció, però és que en aquest cas, que mai,
sí,
és a dir,
diferència.
És que hi ha coses que ja s'ha creat aquest mem, no? A les xarxes, de dir, és que al final The Boys no, serà un documental, no serà una ficció que preveu una cosa que passarà, sinó que és tal qual.
Lentament, independentment de la comparació amb la realitat, també la sèrie és veritat que penso que és una sèrie molt gamberra,
molt
de punt de partida, i que ha tingut un mèrit molt gran, que és continuar sent gamberra a la tercera temporada. És a dir, primera gamberra, segona, més gamberra, tercera, encara més gamberra, que és difícil fer aquest crescendo de dir, doncs hi poso més, especialment en una cosa com és el gamberrisme, no?
Clar.
Que un diria, té els seus límits. A mi em sembla que la quarta va topar una mica amb aquests límits.
Sí.
I en aquesta cinquena, doncs, hi ha un redreçament, però clar, ja ha abocat cap al final.
Clar, hi ha un punt de hem de començar a tancar tot el clar. Que ja hem obert, que són moltes coses que estan obertes, perquè realment hi ha molts personatges, hi ha moltes trames, hi ha molts personatges connectats. També jo agraeixo que pugui ser un final bastant imprevisible dintre del que suposem o entenem tots, o més o menys tenim tots al cap que serà aquest final, que més o menys esperem que sigui una mica feliç.
No, espero que no.
Però com que
The Boys... Ser gamberro vol dir clar. Un final tràgic.
Clar, però alhora crec que ells mateixos han vist la responsabilitat que tenen de cara a la societat. I aleshores no crec que vulguin inaugurar un final molt, molt, molt desastrós, perquè... Clar, tenint aquest dolent que és el Homelander, tens la sensació que mentre el Homelander continuï viu, allò no té final, no? Perquè és constantment, sempre hi haurà gent intentant enderrocar-lo i sempre hi haurà aquests protagonistes que són aquests The Boys absolutament disfuncionals que van rere ell. Aleshores, però sí que és veritat que precisament per aquest gambarrisme t'ha acostumat a no saber preveure mai què passarà. Per tant, tots els personatges poden morir en qualsevol moment. Sense que faci ni pena ni glòria.
Ara.
Especialment ara que s'han d'anar carregant gent perquè han d'anar tancant coses. I després aquesta idea que sempre ha tingut un punt de poca previsibilitat, no? De que pot passar qualsevol cosa i de cop et trauran una trama diferent o una cosa diferent i te l'empassaràs bastant amb patates perquè normalment està bastant ben lligada i bastant ben trobada i no és allò que surt del no-res. Vull dir que tot té una certa lògica. Aleshores tinc ganes de veure realment com acaba això, també per aquesta sensació que potser la quarta s'havia estirat massa, com
una
un
miqueta.
Xiclet, especialment amb alguna relació, jo tinc un problema molt greu amb la relació del Huey i de la Starlight, perquè tinc la sensació que és cíclica.
Jo sí tinc un problema greu, diguéssim, poc greu, però si tinc algun problema és amb tota la part de relacions personals. directament, eh? La figura del pare, tota aquesta part.
Sí, però hi ha de ser per donar una certa humanitat als personatges que no tenen els superherois.
No té aquella, no té aquella agressivitat, no té aquella transgressió que sí caracteritza la part dels superherois aquests,
sí, que és veritat,
desgraciats, sí, malparits. Jo continuo pensant, espero que acabi això, que guanyi el mal, bàsicament. Espero.
Però no tens la sensació que si guanya el mal no s'acabarà mai? Que bé, faran gent vi i faran un altre...
És que també pot ser la intenció que hi hagi al darrere, eh?
Home, no, l'han de matar ja, l'han d'acabar ja per
però
sempre més.
Però no sé, d'aquí 10 anys vindran amb una altra idea. I t'hi va, Homelander, sempre...
Que a més és, ja és el que diu la sèrie. O sigui, la sèrie ja se n'enriu. Té un component de... Ara després parlarem d'una sèrie que també és molt d'estudio, però The Boys també té un component molt de d'estudio, de parlar ella mateixa,
que al final
de com
parla
funciona
de com funciona
això.
Hollywood, per tant, han de ser fidels i, per tant, deixar la porta oberta.
I caure en la seva pròpia trampa, no? Caure en la seva pròpia crítica.
En fi, The Boys, que s'ha estrenat l'última temporada a Amazon Prime Video, està disponible en català, per cert. L'altra sèrie que ha estrenat l'última temporada és Hacks. I déu-n'hi-do el recorregut que ha tingut Hacks, eh? Si ens fixem sobretot en el reconeixement, en premis com els Emmy. Jean Smart ha guanyat 4 vegades l'Emmy a la millor actriu de comèdia per aquest paper, en una sèrie que només té 5 temporades. Recordem que hi interpreta una comediant veterana de Las Vegas que no passa pel seu millor moment pel que fa a la popularitat i que intenten reinventar-se amb l'ajuda d'una guionista jove amb qui té poc a veure. Per tant, aquí hi ha xoc generacional, humor, retrat del món de l'espectacle i dues protagonistes femenines al capdavant d'una comèdia on hi ha moltes dagues que van volant perquè les dues tenen molt de caràcter.
És una relació absolutament també disfuncional, sí, i volàtil, de que és gairebé una relació romàntica, perquè hi ha un subtext molt homoeròtic durant tota la sèrie, de dues... És que són gairebé una parella, jo m'atreviria a dir, romàntica, laboral, de totes les menes de parelles que es pot ser en aquest univers, doncs elles ho són, i clar, és que són delicioses les dues, o sigui, són dos personatges que estan fets perfectes, o sigui, estan escrits tan bé, el de Jean Smart, aquesta Deborah Vance, com de comediant una mica que ja li ha passat el seu moment de glòria, però que lluita per tornar-lo a tenir, i en aquesta última temporada lluita per una cosa que és molt masculina, jo crec, que ho hem vist molt a les narratives masculines, que és què en quedarà de mi? Ah, què serà el meu llegat? Quin serà el meu llegat? Com puc preservar el meu llegat? Exacte. Això em sembla meravellosa. I que dialogui també amb el propi final de la sèrie d'una manera molt metalingüística, no? De que la pròpia sèrie de Hacks es pregunti quin serà el llegat de Hacks més endavant, no? Quan l'acabem. I és que li han escrit un paper que és una meravella, o sigui, és que és un regal absolut, es mereix tots els Emmys que ha guanyat i més, encara, que jo li donaré a Emmys ja com a toro passat.
Encara en pot guanyar
un altre. Sí, però jo li continuaria donant cada any, saps? Per una temporada de Hacks que ens inventem, però li donem igualment perquè se'l mereixerà igual.
Jo el que trobo és que podria continuar, no? Acabo de veure el perquè...
Jo estic d'acord que s'acomiadi.
Una mena de comèdia que podries... Així com The Boys hi ha un allargament, penso, bastant clar.
Jo crec que sí, que jo celebro que s'acabi i que s'acabi en el moment àlgid, diguéssim, que és una mica el que vol fer el personatge de Deborah Vance, no? Acabar, però acabar bé amunt. I no com una persona absolutament desquiciada i retirada i ja que ningú, que no tingui rellevància alguna en el món. Perquè jo crec que Hacks, tot i que les aventures d'aquestes dues són molt divertides de veure i també té aquest component que dèiem abans de d'estudio abans de d'estudio, no? Que també és molt autorreferencial, parla molt del món del show business, que tant els agrada als americans, com funciona tot això, sobretot a la quarta temporada, era molt això, no? Quan feien aquest programa d'entrevistes de Late Night, tenien molt d'autoconsciència del món de Hollywood. En el fons, no deixa de ser una sèrie sobre aquestes dues persones, que no poden ser més diferents, que es troben i que a través de la seva relació, diguem-ho així, acaben sent persones millors i acaben descobrint noves parts d'elles mateixes. Per això jo crec que la segona temporada té un final molt maco, en realitat, de sèrie, perquè és aquest moment de les dues ja hem fet el nostre camí juntes, ara toca fer el nostre camí separades.
De fet, hi havia qui argumentava que s'havia...
Per mi s'hauria acabat bé allà. Llavors, clar, la tercera ja la van fer reflotar, la quarta a mi em va agradar molt, però ara sí que trobo que és moment de dir adéu, perquè tinc la sensació que aquesta relació ja s'ha estabilitzat molt, ja no té aquest component tan violent i tan imprevisible de ara ens insultem, ara ens estimem, ara no et puc ni veure, ara et dic la pitjor cosa que se li pot dir a una persona i ara de cop som amigues best friends forever inseparables. Ara ja això ja s'ha calmat una mica i per tant ja no pots tornar a inventar-te un altre conflicte per tornar-les a separar, per tornar-les a fer odiar-se elles mateixes, perquè ja no tindria sentit narratiu i seria una traïció a les dues protagonistes.
És veritat que narrativament no tindria sentit, però em sap greu perdre aquests... És que són dos grans personatges, és ric,
sí. Ric, i són guions molt bons i molt únics.
Quan tens això, la temptació de, no, de continuar...
És de les poques sèries que jo ric en veu alta. Sabeu perquè a vegades, quan veieu sèries o pel·lícules, fas el típic...
Sí, pots somriure o...
Però el ha-ha-ha-ha, que a mi em treuen les escenes i sobretot els guions, és que estan molt ben escrits, tenen un tempo, un ritme molt específic, molt concret, que uns diàlegs absolutament, amb uns personatges absolutament delirants, que dius, però com pot ser que hi hagin aquests personatges i que m'estiguin fent gràcia i tinguin aquestes converses absolutament delirants, però funcionen absolutament totes perquè tenen uns guions meravellosos que no són fàcils de fer, perquè han de fer gràcia com a sèrie, però alhora també han de fer gràcia com a els monòlegs que interpreta Deborah Vance. O sigui, és un doble repte humorístic que no fallen en cap moment.
Sí, sí,
o sigui...
és una feinada i se'n surten molt bé. I efectivament jo també ric en veu alta amb Hacks i amb Rooster. He de dir que estic molt content perquè ha renovat per la segona temporada.
Sí,
he de parlar fa poc. En fi, Hacks, que ha estrenat la seva última temporada a HBO. Repassem els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Testaments, Los Testamentos, Gomorra el Origen, The Boys i Hacks. Amb quina us quedeu?
En el meu cas, la Marta m'ha convençut per veure la cinquena de Hacks amb moltes ganes.
Jo amb Hacks també. A més, estic pendent d'uns quants cameos que m'han dit que hi ha i tinc moltes ganes.
Jo també m'he autoconvençut amb Hacks.
Tu has fet tu mateixa, la mateixa. No, tu mateixa.
I jo sola m'he dit, és que realment és boníssima.
Doncs serà 4 de 4, eh?
Oh!
Jo també vaig amb Hacks. En fi, moltes gràcies als tres.
Que vagi molt bé, a tu.
I ens veiem aviat. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us emporteu moltes pel·lícules i sèries interessants per mirar. La setmana que ve tornem amb més novetats com la nova pel·lícula de Gus Van Sant o la nova temporada d'Eufòria, que tindrà la Rosalia al repartiment. I també parlarem sobre el clàssic Algú va volar sobre el niu del cucut. La setmana que ve us explicarem per què. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.